cop aconsegueixin el tercer grau penitenciari. Oriol Junqueras tornarà al seu municipi, a Sant Vicenç dels Horts, i a Sant Cugat faran un altre acte per la tornada de Raül Romeva. S'espera que els altres presos rebin suport dels seus municipis en les properes hores. D'altra banda, Barcelona anunciarà noves mesures per reduir els brots del Covid-19. Segons les dades fetes públiques ahir per la Conselleria de Salut, en les últimes 24 hores s'han registrat 1.293 nous positius de coronavirus a Catalunya, dels quals 372 són a la ciutat de Barcelona. La ciutat, per tant, optarà a mesures dràstiques com reduir aforaments i tancar l'oci nocturn. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha admès en roda de premsa que la major part dels contagis s'estan produint en aquest entorn i que s'estan estudiant les mesures. D'altra banda, Fernando Simón, coordinador d'alertes sanitàries del Ministeri, ha admès que, junt amb l'Aragó, la situació a Catalunya és complicada. D'altra banda, la situació de la pandèmia de coronavirus als Estats Units és molt complicada, també. Les mesures que es prenen sota la direcció de l'administració de Donald Trump són insuficients i els casos morts i nous brots es multipliquen per tot el territori. Pel que fa a la vacuna, hi ha resultats prometedors des d'Oxford. Els científics han detectat que la possible vacuna genera els anticossos i les cèl·lules T que podrien ser les adequades per generar una resposta immune contra la Covid-19. I canviem de tema. El jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha proposat jutjar la família Pujol Ferrusola per formar una organització criminal, liderada per l'expresident per enriquir-se durant dècades amb activitats corruptes, segons el magistrat. La família es va aprofitar de la seva posició privilegiada, d'ascendència en la política social i econòmica catalana, i va acumular un patrimoni desmesurat relacionats amb rendiments econòmics derivats d'activitats irregulars. I ja per acabar, us destaquem una última notícia, un nou manual per acollir i escoltar les víctimes d'abusos sexuals. La Santa Seu publica un document de 30 pàgines per actuar sobre la ferida profunda i dolorosa que el Papa es va comprometre a guarir. Això és tot fins ara. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh, Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murgat.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100%, perquè ens ho mereixem, després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Thank you.
Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Mira, doncs un dia més que encetem nou consultori legal d'aquesta casa. Ja ho sabeu que ens podeu trucar al telèfon del directe, el 93-409-2771, 93-409-2772, per tal de fer les qüestions que vulgueu posar sobre la taula als advocats que avui ens acompanyen. Avui ens acompanya Carmen Rodrigo. Ella és metgessa i advocada de Digestum Legal i ens seguirà explicant tot allò succeït en els centres de gent gran amb els nombrosos casos de contagi i, malauradament, també mortalitat, així com sobre la viabilitat de les reclamacions fetes i que es puguin fer per depurar responsabilitats i també sobre les mesures que cal prendre amb la possibilitat de nous contagis de la Covid. Carmen Rodrigo, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Bon dia, Joan. Bon dia a tots, als oients.
Deixem començar a preguntar-li si les residències van incórrer en responsabilitat en la gestió de l'estat d'alarma.
Doncs en principi sí, perquè tal com vam comentar la darrera vegada que vaig estar aquí al programa, el tema de la gestió de l'estat d'alarma, l'OMS feia dies que advertia. Vull dir, quan va començar l'estat d'alarma, els decrets d'estat d'alarma són de 19 i 23 de març, les normatives Covid de mides de residències de persones grans, estic referint-me, són, les ordres són del 19 de març i l'altra és de 23 de març del 2020 i ja se sabia, des del final de gener se sabia tot el que estava passant a l'àmbit de l'OMS. L'OMS ho estava advertint. I, clar, el que no es va pensar, i estic parlant a nivell de casa nostra, va ser que els sociosanitaris o les residències geriàtriques era un lloc on hi havia persones amb un espai tancat. I, clar, allà la facilitat de contagi era òbvia i evident. Llavors, sí, en aquest sentit, no es va tindre en compte i hem de pensar que després de tota la crisi, ara estem al juliol, vull dir que estem parlant, com es diu en castellà, a toro pasado, però el que sí hem sabut i el que sí ha passat és que les residències han sigut traspassades a l'àmbit de salut. Han deixat de ser competència de serveis socials. Han passat al Departament de Salut. Per què? Perquè qui està en una residència de tercera edat, les persones que hi són sempre tenen problemes de salut, però per propi estat personal. Una persona a partir d'una determinada edat doncs, té una sèrie de malalties que s'han de saber gestionar i si en aquest moment apareix una qüestió de salut pública com va ser el problema del COVID-19, de la Covid-19, doncs això s'eleva al cubo, no? El problema es fa molt més gran.
Què no s'ha fet en la gestió o encara millor? Què s'havia d'haver fet i no s'ha fet en la gestió del Covid-19?
Principalment prendre mesures des de l'inici s'havien de fer prendre mesures. Ara ens trobem, ara mateix, en aquests moments, està tornant a passar que tenim rebrots. És una realitat que estem visquent. Cada dematí ens aixequem amb les notícies dient els rebrots a les diferents comunitats autònomes i amb la nostra. A Barcelona en tenim un de molt important a l'Hospitalet i a Lleida, etcètera, etcètera. Què s'està fent? Doncs ara estan fent PCRs, proves de Covid, estan aïllant, estan fent moltes coses, però tot i així s'està demostrant la ineficiència de les mesures que s'estan portant a terme. I en aquests moments, avui surt a tota la premsa com s'estan tornant a posar rastrejadors per tal de contindre o combatre els rebrots, per tal d'evitar la cadena de contagi. Però, doncs, bueno, què no s'ha fet? Això, en el primer moment, no es va fer. Per supuesto que no es va fer. I ara estan intentant fer-ho, però estan fent tard un altre cop. I, de fet, s'està dient i s'està dient a l'àmbit sanitari i a l'àmbit de salut pública que entrem un altre cop en fase 2. Després del cap de setmana, vull dir, dilluns segurament entrarem a fase 2.
Deixa'm preguntar-te, aprofitant que ara ens ho explicaves una mica i que no només ets advocada, també ets metgessa, perquè ens comentaves el tema dels rastrejadors i portem una setmana que déu-n'hi-do amb aquest tema dels rastrejadors des de que Magda Campins, doctora de l'Hospital del Clínic, si no m'equivoco, ara mateix ho dic de memòria, deia, és que fan falta 2.000 rastrejadors i en tenim 200.
Sí, perdona, la doctora Campins, que és una de les autoritats de casa nostra, la doctora Campins és una de les autoritats de medicina preventiva i salut pública. Mm-hmm. És una persona, és un pou de ciència, és una gran professional, està al Vall d'Hebron.
Vall d'Hebron, Ara dubtava si era el Clínic o era Vall d'Hebron, sí.
Jo és que quan ho has dit però és de Vall d'Hebron. El problema dels rastrejadors és evitar les cadenes de contagi, de contindre el focus. Llavors, ella diu, és que es necessitarien 2.000, perquè de cada persona que és un nou contagi has de veure amb qui ha estat en relació o la mateixa puesto de treball o el mateix puesto de... si ja ha tingut una reunió professional, si ha tingut una reunió personal amb amics o sigui, els contactes dels últims, de les últimes 48-72 hores. Això suposa que ha d'haver-hi una persona amb coneixement sanitari, perquè són personal sanitari, amb coneixements sanitaris, que han de fer les trucades telefòniques que calgui per rastrejar tot el que ha fet durant aquestes últimes hores. I això són moltes hores de feina i treball per tal de contindre el focus i poder trobar el que es coneix com a paciente cero, no? Qui ha sigut l'origen del focus, no? I rastrejar-lo per tal d'agafar l'origen del focus i que deixi de contagiar des que és conegut en endavant, perquè potser aquesta persona és un Covid-19 que no està identificat i no ho sap ni ell, perquè és el simptomàtic per una situació la que sigui. I per això avui surt a premsa, a primera hora del matí, que s'estan contractant 500 nous rastrejadors. Diu que es necessiten 2.000. No sé, amb això em remeto el que digui la doctora Campins, perquè amb això ella és una experta i jo no, però el que és obvi i evident és que amb els rastrejadors que teníem hem fet curt i la prova està sent en que s'està desbordant el tema del brot de Barcelona i per això ens diuen que tornem a passar a fase 2.
Anem on anàvem, que és el tema de les residències i les reclamacions. Què està passant amb la gestió de les reclamacions que s'han interposat davant dels tribunals espanyols i de Catalunya?
El primer que està passant és que els que som experts en aquests temes de reclamacions, en aquests temes de dret sanitari, quan ens dirigim a les residències, perquè ells diuen... Les residències, en general, diuen que no volen judicialitzar les reclamacions, però el fet és que no fan res per no judicialitzar-les i et posen pals a les rodes per accedir a la informació, perquè una de les qüestions que està sent idèntica i que s'està reproduint, tant si són residències de titularitat pública com si són de titularitat privada, és que el decés, el traspassament del pacient, la família no hi era, perquè arrel del tema de la Covid-19, per desgràcia, una de les qüestions que ha sigut un signe d'identitat ha sigut que morien sols, pobrets. I això comporta que la família, que són els reclamants, desconeixen quines van ser les circumstàncies dels últims dies que van envoltar el seu parent, el seu familiar. Llavors, què estem fent els experts? Els experts estem reclamant una de les qüestions més importants a l'àmbit del dret sanitari, que és la història clínica. Què va passar els últims dies d'aquesta persona, com se la tractava, si prenia o no prenia la seva medicació, si se li prenien les constants, si estava aïllat, si no estava aïllat, si hi havia hagut algun... si se li estaven fent proves de Covid-19 o no, si se li feien perquè havia estat a prop d'algun resident que havia donat positiu, es feien amb caràcter preventiu, etc. I ens estem trobant que un tràmit que ha de ser senzill i que, a més, a l'usuari té dret, que és a l'accés a la història clínica, se'ns està negant i amb això se'ns està obligant a anar als tribunals de modo directo. Vull dir, quan diuen que no els volen judicialitzar, doncs no és veritat, perquè el que estan fent és no respondre a la demanda. Tu tens dret a l'accés a la teva pròpia història clínica, tu o els hereus, com qui diu. Llavors, si tu demanes la història clínica, el centre sanitari està obligat a demanar-te qui ets, perquè no te la pot demanar tothom. Has de demostrar que ets parent, això es demostra portant el llibre de família i el teu DNI, i llavors veuen si era el teu pare o la teva mare o quina relació de parental tenies amb aquesta persona. I tu has de poder demanar la història clínica perquè tens dret a l'accés a la història clínica, a no ser que hi hagués una ordre determinant d'aquest familiar dient que no volia que es lliurés la història clínica a la seva família. Això no és l'habitual. L'habitual és que no hi hagi cap ordre. Llavors, nosaltres hem de poder accedir a la història clínica i si no ens la donen per la via normal, que és sol·licitar la història clínica davant de la residència, no ens obliguen a anar als tribunals a demanar la història clínica. Però això l'únic que fa és que la sospita de que aquestes residències no van portar a terme totes les qüestions de prevenció i precaució, doncs agafi més volada, no?
Perquè la gent que vol reclamar i encara no ho ha fet, és a temps de fer-ho?
Sí, per suposat. Aquí hi ha una de les qüestions més importants que tenim és si estem davant d'una residència que era pública o és una residència de titularitat privada. Si és una residència de titularitat pública, tenim un termini d'un any després del decés, del traspassament de la persona de la nostra família. I en el cas de titularitat privada, aquest termini encara és més ample. Llavors, estem per suposat que estem a temps, però és molt important saber si estem davant d'una residència pública o privada, perquè és diferent el sistema de reclamació en un cas. El camí a fer és diferent. En un cas demandem, com qui diu, a la Generalitat, perquè les residències de titularitat pública són competències de la Generalitat de Catalunya, que durant el decret d'estat d'alarma van ser intervingudes, llavors aquí també hi juga a l'estat central.
Per tant, Carmen, perdona que t'interrompi, què es reclama? A la Generalitat de Catalunya o a la Conselleria de Salut d'on formen part ara les residències o a la Conselleria d'Afers Socials on formaven part abans les residències?
Si estem demandant a les residències antigament, va haver-hi un moment que van traspassar de serveis socials a salut.
Exacte.
Va haver-hi un moment que es va produir aquest traspassament cronològicament. Però aquí l'important és que nosaltres demandem a la Generalitat de Catalunya.
Val.
Sigui a la Conselleria de Salut o sigui a la Conselleria d'Afers Socials, però a la Generalitat de Catalunya. I si van estar intervingudes, i ja en aquell moment estaven intervingudes per l'Estat central, llavors ens haurem de demandar els dos. A la titularitat, però estàs demandant, en tot cas, sempre estem amb el mateix camí, amb el camí de la responsabilitat que diem patrimonial de l'Estat, és a l'àmbit del sector públic. I, en canvi, si estem a l'àmbit de titularitat privada, normalment les residències són d'una societat, que solen ser una societat anònima o una societat, són societats mercantils, Llavors es va demandar al propietari, qui sigui, de la residència, que és la responsabilitat civil. Mm-hmm. En aquests casos és molt important tindre davant la llei de consumidors i usuaris, que és la normativa que regeix a l'àmbit, la Ley General, perdoneu que ho digui en castellà, Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que és la normativa que regeix la prestació de los servicios con niveles de seguretat i eficàcia.
Recordem que avui estem parlant amb Carmen Rodrigo, qui ens està explicant tot allò succeït en els centres de gent gran, amb els nombrosos casos de contagi de Covid-19 i, malauradament, l'alta mortalitat que hi ha hagut, i les reclamacions que hi vol posar la gent a aquestes residències. Ara en recordava, ja siguin de titularitat pública o de titularitat privada. Per tots els oients que ens vulguin fer consultes, el nostre telèfon segueix obert, el telèfon del directe, el 93-409-2771, 93-409-2772. Carmen, explica'ns una mica, per la gent que no sapiguem res sobre dret, quins són els primers passos que hem de fer per tal d'iniciar una reclamació?
Els primers passos que hem de fer per iniciar una reclamació és el que hem dit abans. És aconseguir la història clínica per saber quin va ser el camí, o el que nosaltres diem a l'íter, o sigui, què va passar els dies que van envoltar el traspàs del nostre familiar dins de la residència. Perquè aquí hem de tindre molt clar que, clar, la gent gran té una sèrie de patologies, llavors no totes les morts, no tots els traspassaments que es van produir durant els dies de la Covid-19 han sigut arrel de la Covid-19. Poden ser amb altres causes, perquè, clar, la gent gran té complicacions pròpies de la seva edat. Mm-hmm. Hem de pensar, Joan, i això és una qüestió molt important, un tret molt important, la medicina no lo puede todo. Vull dir, no pot amb tot. No és por fin eficaz. Per desgràcia, i això és així. Llavors ens trobem, i jo m'he trobat com a experta, que he tingut consultes de famílies que el seu familiar ha traspassat aquests dies de la Covid-19, i quan jo he pogut accedir a la història clínica m'he trobat que era una persona amb una insuficiència cardíaca important, amb una hipertensió, que era diabètic, amb una sèrie de problemes que li van fent proves de la Covid-19, que sempre són negatives, i realment la causa de la mort no és la Covid-19. La causa de la mort és una altra infecció que no té res a veure amb la Covid-19 i que és pròpia de l'àmbit intrahospitalari o de l'àmbit de les residències on hi ha més gent. Però clar, és que el fet d'acudir a un hospital, quan anem a un hospital entrem en un món de risc, perquè ens trobem que hi ha una sèrie d'infeccions que es diuen infeccions intrahospitalàries o nosocomials, que és el nom tècnic que fem servir nosaltres, que s'agafen dins els hospitals. El fet que et posin un catèter en una via, el fet que et posin kit d'instruments dintre un hospital, que et posin una sonda d'orina, doncs això és una porta d'entrada d'infeccions que a casa nostra no tenim. Llavors, clar, no sempre totes les morts que han acudit durant la pandèmia del Covid-19 han sigut a causa del Covid-19. Hi ha hagut altres que són degudes a les complicacions pròpies de l'edat. Per això és tan important tindre la història clínica a la mà, perquè aquí pots veure molt bé si la persona, la causa de la mort ha sigut el Covid-19 o realment ha sigut una altra. Llavors, si ha sigut una altra, doncs el que has de valorar és si el van tractar degudament, si els tractaments es van posar en el moment oportú i si tot es va fer com calia, és a dir, d'acord als protocols assistencials. Si això ha sigut correcte i, malgrat tot, doncs s'ha produït la mort, doncs ho sento, però no hi ha cas, no podem reclamar res, perquè estem davant d'una situació que la medicina doncs, no ha pogut, no té obligació de tindre un resultat positiu sempre.
Entenc que aquesta és una de les primeres qüestions que ens hem de fer història clínica en mà, eh? Què es pot reclamar i què no es pot reclamar?
Exacte. Aquesta és una de les qüestions més transcendents i hem de dir que a les famílies doncs, els sembla que... I sí que és cert que durant la pandèmia del Covid-19 doncs, a les residències hi havia una gran pressió assistencial, perquè, clar, havien de dividir qui tenia Covid-19 i qui no en tenia. I si havia estat a prop d'un focus de Covid-19, si se li feien les proves per tal d'esbrinar si ho havia agafat o no ho havia agafat. Però si després totes les proves et donen negatiu, no ho ha agafat i aquesta persona, malauradament, acaba traspassant, doncs, clar, aquí has d'esbrinar molt bé si eren producte de les seves patologies de l'edat, perquè, clar, la gent gran té una sèrie de patologies molt complexes i hem de pensar que ara a l'estiu tota la gent gran pateix molt. La causa de calor a la gent jove, vull dir, la gent que no tenim patologies de base, ens ho fa passar malament. Amb una persona de tercera edat, amb una insuficiència cardíaca, insuficiència respiratòria, la fa patir molt més.
Ara ve quan la lio, Carmen, perquè es podria demostrar en algun cas que alguna persona gran hagi mort no per Covid, però sí, no vull dir per desatenció, però sí que com que hi havia el Covid, doncs per falta de recursos, diguem-ho així.
Aquí és on entra, aquí per això és molt important el que diem el ram de la prova. I quan parlem del ram de la prova, és indiferent si la residència era la titularitat pública o la titularitat privada. Això és indiferent. Per què? Perquè amb aquestes qüestions, i això és molt important, no només hem de tindre raó, sinó que l'hem de poder provar. Perquè si no tenim prova, no tens res. No pots anar a un tribunal a dir el que tu creus, perquè has de poder-lo provar. Llavors, Què és el més important per poder provar que no hi havia suficients recursos o que aquests no es van gestionar com calia davant de la pressió assistencial? Doncs, document número 1, història clínica, el que hem parlat al principi d'avui. Tindre tota la història clínica. La història clínica completa, assistencial, tota. Després, l'altra qüestió és si tenim algun tipus de document que ens diguin algun tipus de carta que hem presentat davant, perquè una de les qüestions que també és comú en totes aquestes decessos, traspassaments que hi ha hagut arrel del Covid-19, ha sigut les cartes de queixa que han presentat la família d'aquests residents davant del Departament de Salut, d'Afers Socials, etcètera, o contra la pròpia residència, documents. Xarxes de WhatsApp. Una de les qüestions més importants que hi ha hagut entre derivada de l'aïllament d'aquestes persones dintre una residència ha sigut que tots han fet servir els telèfons mòbils i també aquí veure doncs, com els familiars diuen doncs, no m'han donat la medicació o no han vingut a la meva habitació. Tot això és un principi de prova que la podem fer servir davant d'un tribunal. El creuament de WhatsApps entre el resident i la família, i després tot el que sigui testimonis. Testimonis directes, indirectes, és a dir, si vam aconseguir anar a veure aquesta persona, el nostre familiar a la residència, si la veiem a distància, o sigui, testimonis que puguin informar de què va passar o que durant aquests dies de la pandèmia que va ocórrer dintre. És una qüestió important, Joan, tu em dius, com podem provar? Doncs aquestes qüestions, la història clínica, els documents, els testificals, però també hi ha una qüestió important. La normativa general de defensa de consumidors i usuaris diu que la prestació dels serveis en nivells de seguretat i eficàcia, la càrrega de la prova la tenen les residències. És a dir, són les residències les que hauran de provar que van fer la protecció deguda a l'usuari. és a dir, el resident. Hauran d'acreditar que van complir amb